en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Cadena SER Catalunya.
Allà on vagis, SER Catalunya t'acompanya. Escolta SER Catalunya en directe des de qualsevol lloc.
Som a la barra de bar amb la Núria Casas.
Amb l'aplicació de la cadena SER. Som a tot arreu. Som al teu costat. Descarrega't l'app de la SER,
cadena SER,
i busca SER Catalunya.
SER Catalunya.
Començar el dia informats, però sense el risc de ser desbordats. Subscriu-te a la newsletter de SER Catalunya i rebràs cada dia a primera hora un resum de l'actualitat i les històries més destacades del dia. Entra a sercatalunya.cat,
sercatalunya.cat,
i apunta't. És útil i és gratis. Newsletter de SER Catalunya. Ja ens escoltes. Ara pots llegir-nos. Segueix-nos a Twitter, @SerCatalunya. Les notícies a l'instant, els millors moments que han sonat a la ràdio i contingut exclusiu. No saps tot el que passa fins que no segueixes SER Catalunya.
@SerCatalunya.
Busques la millor experiència radiofònica? Sintonitza la teva emissora de la cadena SER a través dels dispositius digitals i descobreix tot un món de sons.
Tot un món de sons.
Amb una qualitat d'emissió excepcional, accés a tots els programes i la possibilitat d'escoltar el que vulguis escoltar en el moment que sigui i des de qualsevol lloc.
Qualsevol lloc.
Els millors continguts de la ràdio sempre al teu abast. Uneix-te a la revolució digital i gaudeix de la SER amb la millor experiència d'àudio. Cadena SER. La força de la conversa.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Si sabés esperar...
Molt bona tarda a tothom, benvinguts al Llapis de memòria d'avui divendres, que, com bé sabeu, és el dia que rebobinem els millors moments d'una setmana en la que hem connectat les cançons del periodista esportiu Lu Martín, del periodista i guionista Manel Lucas, de la divulgadora científica i youtuber Rocío Vidal, més coneguda a xarxes com la gata de Schrödinger, i de l'actriu Gemma Dausedas, que és amb qui comencem. La Gemma està d'enhorabona perquè recentment, juntament amb els seus socis, ha assumit la gestió del Teatre Gaudí, un somni que feia anys que desitjava i que per fi s'ha fet realitat després d'una llarga trajectòria com a actriu i també com a productora. I com va començar tot aquest llarg camí? Doncs precisament quan la Gemma va anar amb l'escola a veure Maricel.
Sota una llum que m'encegava i quan la vaig posar a mirar ella em tornava la mirada i ara les nits que em gronxa el mar quan vaig mirar la lluna clara ja no hi sé veure més que un far des d'on somriu la seva cara.
La cançó d'Osman, perdó per tallar-la, Gemma.
És preciosa,
cantant, eh?
Buah.
La cançó d'Osman del musical Maricel, sonant el llapis de memòria de l'actriu i gestora del Teatre Gaudí, la Gemma Dausedas. N'he vingut molt amunt dient que va marcar un punt d'inflexió, un abans i un després.
No. Vas fer bon camí, sí. Jo, a part que ja havia començat a fer teatre, no? Això que et comentava abans a l'escola, però les primeres sortides a veure teatre... És que crec recordar que més o menys la primera sortida que va coincidir d'escola per anar a veure alguna cosa de teatre va ser el Maricel. Clar, el primer. Estem parlant del primer.
La droga duríssima pel primer
Clar,
cop.
El vaixell. O sigui, hi ha tot, eh? Però o sigui, brutal, brutal. O sigui, em vaig quedar allà a la cadira, com enclastada, i va ser brutal. I després s'ajunten, és que clar, jo recordo que vam anar a veure coses que em van xocar molt, eh? O sigui, vam anar a veure el Maricel, vam anar a veure Slàstic, amb l'escola també, clar, brutal. Vam anar a veure una versió de La filla del mar, molt bonica, crec que era el Romea, em sembla. Després, al Mercat de les Flors, vam anar a veure El somni d'una nit d'estiu, una versió superxula, que el Puc i els personatges del bosc anaven com de punquis.
Però vas veure molt teatre a l'escola?
Sí, sí.
I no...
Sí, sí.
Potser s'està perdent, això m'ho diràs tu millor que jo, que estàs en contacte com a docent de teatre.
Es fan sortides, eh?
Tant?
Sí, potser ara... Potser, no ho sé, eh? No ho sé. No sé si tantes, però sí que es fan, eh?
Clar, també, no havies... també és veritat que els xavals a les 5... tots estan ja
clar.
Despendulats.
Jo no recordo si potser hauria de ser des de l'optativa de literatura catalana, vull dir, no recordo si era una sortida de tot el meu curs o quan ja fèiem optatives i era com que anàvem només als de l'optativa de literatura catalana, per exemple, no ho sé, eh? no ho recordo tant.
Quan anys tenies tu aquí?
Home, doncs tot el Bupicou, des dels 13 fins als 17.
I ja feies classes de teatre en aquest...
Bueno, classes no, o sigui, era això, em vaig apuntar...
Aquest
grup de teatre. Sí.
Bueno, ara sí que fas classes de teatre, però com a professora.
Sí, també. Sí,
que
sí.
Fas tant nanos com adults,
sí.
Persones en risc d'exclusió social...
Sí.
Toques
sí.
Tot, eh?
Sí. De fet, quan vaig acabar d'estudiar i em vaig llicenciar, ja de seguida... vaig començar a fer classes també, o sigui, ha anat sempre en paral·lel, o sigui, fa molts anys que dono classes i ho he anat compaginant sempre amb la feina d'actriu. I sí, vull dir, he treballat en molts, molts llocs, en molts projectes diferents, però abarco, des de nens petitons fins a adults, i també en projectes més de, el que tu comentes, no? de plans a l'entorn, doncs a poder fer arribar al teatre a barris i a famílies que possiblement doncs no poden no s'ho poden permetre o fins i tot no coneixen que hi ha aquest tipus d'activitats,
no? I els mola?
Sí, bueno, m'he trobat una mica de tot, vull dir, a vegades que has d'estar fent més el servei quasi de contenció una mica, però de les vegades que més m'he emocionat com a professora ha estat amb aquest tipus de projectes, perquè potser sí que baixes una miqueta
les pretensions,
les expectatives una mica del resultat final, però el procés, veure néixer aquest gaudi de nens i nenes que potser si no estarien a la plaça passant l'estona i d'això, i veure'ls que això els enganxa, que comencen a treure aquesta llum, que quan acaba el taller i ja no els tornes a veure, et venen i t'abracen i et diuen gràcies. Això per mi és una de les coses que dona sentit a aquesta tasca. Sí.
I Gemma, tornant a tu, en quin moment dius mira, això no només m'agrada, sinó que vull que sigui la meva professió?
Doncs no va ser una decisió tampoc com molt ferma, sinó que se'm va plantejar la possibilitat de escolta, per què no et presentes a l'Institut del Teatre? Clar, aleshores...
A casa?
No, per part de la part més del grup de teatre, diguéssim. I... bueno, clar, aleshores no hi havia tantes escoles de teatre com ara. O sigui, abans hi havia, que jo conegués, hi havia l'institut i hi havia el col·legi. I jo crec que en aquella època...
Sí, com a molt...
No ho recordo, jo no tenia la consciència...
No hi havia la macrooferta que hi ha avui
dia. Estem parlant de fa uns anyets, eh, sí. Ja? Vull dir que, déu-n'hi-do. Aleshores, no hi havia la macrooferta que ara hi ha. I de sobte vaig pensar, ostres, l'Institut del Teatre. Vaig pensar, home, bueno, se'm dona bé i m'agrada. Però clar, pensava, ui, allà van els que volen... els que sortiran
sí,
sent actors
sí,
i actors de veritat,
fort, sí,
clar,
sí.
Clar. Bueno, ho vaig comentar a casa, no? Tal, mira, que crec que vull fer les proves per entrar a l'Institut del Teatre i tal. El meu pare sempre ha sigut molt del parer de si és el que t'agrada, doncs, bueno,
si endavant.
Tal. La meva mare sí que va fer el discurs típic una mica de oh, però és que això és molt inestable i...
Estudia alguna cosa a part.
Exacte.
Però que no la vas estudiar, no?
No, vaig anar directe cap allà, sí, sí.
Que diuen que és el millor, perquè és una professió tan dura que moltes vegades tens l'opció de llançar la tovallola i si no tens res més, doncs no llences la tovallola perquè no hi ha pla B.
Sí, exacte, sí, sí, totalment. També és veritat que jo recordo que les proves de l'institut, almenys si més no aleshores, ara sí que també, vull dir que de fet ara els contactes que he tingut amb alumnat que ha anat a fer les proves i tal, ara fa pocs anys, sé que les proves són duríssimes ara, potser molt més que abans. Però sí que recordo que hi havia com una mena d'idealització de les proves de l'Institut del Teatre, en plan, si no entro, ja no em dedico a això. Jo conec gent que va fer les proves, no va entrar i ja està, es va dedicar a una altra cosa.
Sentiment molt shakespearià, no?
Clar, dius, home, bueno...
Si no entro, me mato.
Clar, si no trobes aquella... No? Aquell vehicle, doncs pots provar de...
Que tu vas entrar.
Sí.
I com recordes l'època de l'Institut del Teatre?
Molt bonica, sí. Jo recordo, a primer, sobretot... jo baixava de les escales d'una aula d'acabar classe i me n'anava cap al vestuari perquè tocava dansa i t'havies de canviar el que fos. Jo recordo baixar aquelles escales i els primers mesos, sobretot del primer any, del primer curs, pensava, hòstia, que guai, és que és molt guai. Era molt, molt guai perquè, clar, et passaves tot el dia fent dansa, fent interpretació, muntant després ja tallers, clar, eren tot d'activitats que per mi m'omplien. Sí.
Clar, perquè suposo que això t'ho deus trobar tu quan treballes amb nanos, que es pensen que ser actor és ser Mario Casas o Esther Espósito, i això és l'excepció.
Sí,
bueno... És una feina dura.
És una feina dura, sí. Hi ha ratxes també que passes, no? Que sembla que les coses van totes allò encadenades i dius, oi, que bé, eh? Però hi ha èpoques que són difícils, clar.
Com t'has gestionat tu les èpoques més difícils, que els càstings no surten, que no et truquen?
Bueno, jo penso que també el fet de fer l'empresa, en el seu moment, respon una mica a tenir aquesta part coberta, no? Una mica de dir, bueno... Bougainville em serveix també per tenir un projecte en el que jo pugui tenir una estabilitat econòmica i això em pugui permetre, doncs, poder anar treballant d'actriu amb diferents projectes i poder permetre'm en algun moment no tenir res més que Bougainville, no? Aleshores, diguéssim com que el pla B sempre ha estat la meva part de Bougainville, no? Que també ha estat una arma de doble fil, moltes vegades, perquè jo sí que sento, amb el meu passat, si hagués de canviar alguna cosa a nivell laboral, clar, jo he passat moltes èpoques que he estat acomodada en quant a feina, no? Per exemple, les èpoques del Polònia, no? Que van ser com 7 o 8 anys molt a tope, després va anar com baixant una mica les imitacions, vaig tenir aquesta remuntada molt, molt forta amb la Melero.
I en aquests moments... que ara deies tu, bueno, que parlàvem, no?, de la professió que és dura, ajuda, per exemple, a escoltar Luis Eduardo Aute, dona aquesta pau que a vegades necessites?
Sí, a mi que aquest tema, no sóc molt d'Aute, vull dir que a vegades també tinc cançons que és com el bolet que m'agrada molt d'aquell autor o d'aquella autora.
El teu One Hit Wonder.
Sí, i aquesta és que m'emociona moltíssim, però m'emociona, però ara, o sigui... Sí.
Aunque se hunda en el asfalto la belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
Sí, que tens els ulls espurnejant, eh?
Sí. Míralos como reptiles a la... És que musicalment em sembla preciosa, però la lletra... Jo hi ha moltes vegades que penso, i estic dintre d'aquesta pilota, igualment, però moltes vegades sí que intento sortir una mica enrere i penso, ui, és que vivim en una societat que està molt malalta. I ja no parlo a nivell de grans coses mundials que passen. És que parlo en el dia a dia, com ens estem transformant les persones, no? Aquesta cosa de la feina, ja et dic que jo estic ara en un moment de màxim estrès, vull dir que no sóc gens bon exemple, però a vegades ja en el tracte, ja no tan vinculat amb la cosa laboral, sinó amb el tracte, no? Persones a vegades com carentes de valores, saps? I això... Jo m'he pogut equivocar moltes vegades a la meva vida, he pogut fer, com tothom, moltes sí, coses bé, clar. Moltes coses malament, però crec que he sigut una persona a qui els valors que tinc, que són els meus, poden ser millors o pitjors, però crec que puc dir que sóc una bona persona. Crec que, i crec que no sempre, malauradament, et trobes amb persones que vagin de cara, que no esperin la mínima per trair-te... I quan això passa, ja et dic, jo en el dia a dia no puc solucionar les guerres del món, puc intentar impactar amb les coses que jo puc.
Ara t'anava a dir que diuen que el teatre pot canviar el món i tu tens un teatre.
Sí. Sí, clar, és una responsabilitat tenir un teatre, perquè al final...
A més dels pocs que són 360.
Sí.
Això vol dir a quatre bandes.
A quatre bandes. Hi ha l'escenari central i és a quatre bandes, pots jugar, eh? Pots jugar perquè el pots fer tres bandes, o sigui, pots jugar tres o quatre bandes o dues... Pots fer el que vulguis allà. Home, no és que sigui una gran sala de capacitat, però...
Quina capacitat té?
A quatre bandes a tope, 2,28.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, no, sí, sí.
Col·locar 2,28.
Per... Sí. No, està gens
allà malament. Dins.
Sí, sí.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Apoya energía, ve avance vio. Miraba encenderse la noche de mayo. Pasaban los hombres y yo sonreía, hasta que en mi puerta paraste el caballo. Derramame las candelas y yo te dije caché, ven y tómala en mis labios, y yo fuego te daré. Dejaste el caballo y el hombre te di, y fue el hondo verde lucero de mayo tu sol para mí.
Doncs continuem rebobinant els millors moments del Llapis de Memòria d'aquesta setmana i ara és el torn del periodista i guionista Manel Lucas, un dels artífexs de la creació del Polònia i l'encarregat de parodiar els mítics personatges de Franco i Lluís Llach. A més d'això, el Manel també és historiador, de fet és un apassionat de la història. I d'on li ve tota aquesta falera? Doncs ell mateix ens ho explica. Tot teu, Manel.
Pa mi ya no hay sol, el lucero ni luna. No hay más que uno sol.
Què et sedueix tant de la història? Que ets un fanàtic.
No sé què dir. Va, sí, jo crec que així d'entrar... Perquè sempre m'ha agradat, eh? I llavors, clar, quan ets petit, el que t'agrada és, que sé jo, els noms, les batalletes o el que sigui. I llavors, quan et fas gran, et comença a agradar una altra cosa. Jo tinc la sensació que, ara, al cap dels anys... A veure, hi ha una part que és visceral. Dius, m'agrada igual que a un altre li agrada fer surf. Jo què sé. M'ho passo bé llegint coses d'història i parlant-ne i tal. Però si racionalitzo, jo crec que la història ens ajuda molt a entendre'ns a nosaltres. I ens ajuda molt, a més, a posar context a les coses que ens passen. Allò, és que mai ha passat això, mai a la història. Bueno,
anem a mirar-ho.
Sí, sí que va passar tal. No és una cosa lineal, és a dir, no és que ara, per entendre Catalunya, hi hagi una línia que va des de Guifré el Pilós fins ara i que tot s'entén gràcies a això. No, les coses són molt més complicades que tot això i has d'entendre cada moment històric en el seu context i en les seves realitats. Però jo crec que sí que ens ajuda, i ens ajuda una mica, sobretot això, a posar perspectiva i a entendre moltes coses de les que ens passen a l'actualitat.
Per això és que la part històrica que més t'agrada és la primera meitat del segle XX d'Espanya, perquè són els teus taloners, els teus temps taloners.
Sí, una mica, sí. Ja quan estic intentant conèixer coses d'altres èpoques, eh? Però sí, probablement el que primer tiro és cap a l'època aquesta, la República, la guerra, el franquisme. La part anterior a la República és molt interessant, els primers 30 anys del segle XX.
Bon Cristo teníem aquí muntat, eh?
Un bon Cristo, sí. Un bon Cristo, sí. El pistolarisme, la dictadura de Primo de Rivera, les vagues, el moviment obrer, els inicis del feminisme també, en certa manera... Bueno, en certa manera, no? Totalment.
I aquesta cançó que sona de fons podria servir de banda sonora d'aquesta Espanya de primera meitat del segle XX?
Sí, clar. És una... Aquesta cançó que està sonant és Ojos Verdes, és una copla cantada per Concha Piquer. A mi m'agrada molt, suposo que per això, perquè m'aboca l'època, i com que m'agrada l'època, doncs... Té una història, a més, té una història de censura, aquesta cançó, perquè és una cançó que canta una, diria jo, una prostituta, no? Perquè diu, apoyada en el quicio de la mancebía, una mancebía, va ser un sinònim antic de prostíbul, i tu llegaste, i no sé què, i tal. Llavors, durant els primers anys del franquisme, es cantava la cançó dient, apoyada en el quicio, el quicio vol dir el portal, eh? Apoyar en el quicio de la casa mía. perquè, clar, òbviament, aquest franquisme dels anys 40, tan tancat i tan radical, no podia permetre això.
Ni una, eh?
Ni una, no en deixava passar ni una. T'he de dir una... No.
Digues.
No, no, t'he de dir que, per exemple, hi ha una cançó tan tonta com Se va el Caimán. Tu el coneixes, Se va el Caimán? Se va el Caimán, Se va el Caimán, Se va para Barranquilla, Se va el Caimán. Bueno, és una cançó molt tonta, però es va cantar en un moment, al final de la Segona Guerra Mundial, en què Franco estava en perill perquè els seus amics Hitler i Mussolini havien perdut.
Havien caigut, sí.
I llavors es deia, ostres, se va el Caimán, a veure si s'està referint a Franco.
Ui, quin ego, no?
I va estar un temps breu prohibida, aquesta cançó.
La Piqué va passar pel Palacio del Pardo a cantar pel senyor Franquito?
No em consta, no em consta.
Tot era, era una cosa molt habitual, no?
Sí, hi havia gent que passaven, sí, sí, sí.
I algú saps que digués, no, no passaré.
No passaran.
No passaran. No, ja han passat, però jo no passaré.
La veritat és que aquí ara em pilles. Però si algú s'atrevia a dir... És a dir, en aquell moment era molt difícil negar-se. Si et negaves, havies d'estar disposat a passar un calvari o passar una travessia del desert. Serrat, quan es va negar, no anar a cantar el Pardo, quan es va negar a cantar en castellà la a l'Eurovisió, se'n va haver d'anar a Mèxic durant un temps exiliat, sí, sí. Vull dir que tu imagina't, i això estem parlant de l'any 68, on teòricament el franquisme ja anava de capa caiguda, faltaven uns anys, i a més els últims anys va ser una revifalla repressiva important, però clar, els anys 60, el desarrollismo, ja Franco ja no era aquell dictador assassí, sinó que era el padre de todos los españoles, etcètera.
No, sabia, de màrqueting en sabien.
Sabia de màrqueting, a més tenia un ministre que es deia Manuel Fraga, que va dedicar molts esforços a fer aquesta mena de rentat de cara del règim, superficial, absolutament, perquè després per darrere continuava reprimint i prohibint i tot això, i llavors, clar, malgrat tot, és a dir, passava això, és a dir, Maciel gana, per tant, Espanya reconeguda amb una cosa tan transcendent com és el Festival d'Eurovisió.
Espanya, en canvi, guanya el Tu cara me suena.
Exacte, sí. Però en canvi, el cantant que no ha volgut cantar s'ha d'exiliar.
En tota aquesta exhaustiva recerca que has fet del personatge de Franco, has trobat alguna cosa que, o bé perquè no l'hagis pogut contrastar, o pel motiu que sigui que no hagi vist la llum, jo què sé, que el senyor Franco tenia mans, que sí, era homosexual, jo què sé.
Jo tinc la sensació... És a dir, hi ha coses que no estan comprovades. Per exemple, hi ha una teoria que diu que la seva filla no era d'ell. Mm. Que era de son germà, que era un cràpula. Un crapola que, a més, havia sigut diputat d'Esquerra Republicana. Un personatge molt curiós.
El germà Franco va ser diputat d'Esquerra Republicana.
Sí, mig anarquista, però després, durant la guerra, com que va necessitar l'empara del seu germà, li va demanar ajuda i va acabar en l'aviació franquista. Bueno, un personatge molt curiós, i deien que el seu fill, la seva filla, en realitat era filla de Franco, perquè de Ramon Franco, i no era filla. Això no està comprovat, ni ningú té cap prova de dir-ho. I els arguments que es donen són... tant poden anar per una banda com per una altra. Clar, com que Franco no té una pinta de ser... al revés que el seu successor Juan Carlos, diguem-ne, no sí. Té una pinta de ser un matón sexual, doncs no, és que ni tan sols va tenir la seva filla. És que, a més, no hi ha fotos de la seva dona embarassada. Als anys 20, les dones embarassades tampoc es feien fotos. La gent tampoc es feia tantes fotos. I tampoc era tan normal que una dona embarassada es fes fotos. És a dir, que no hi hagi fotos embarassades de la Collares tampoc ens demostra res. Jo crec que aquest és una de les coses que es diu de Franco. A més, la seva filla no era d'ell i que no està comprovada. Jo crec que Franco té tantes coses negatives, és un personatge tan negatiu i tan perniciós per la història d'Espanya, que no cal afegir-li extras, diguem-ne.
Vull dir, tu quan ho explicaves, jo pensava que el Ramon va posar la llavor a dins de la Collares.
No, és que clar, no. No és això el que es diu. És que ell tenia una filla secreta i, bueno, ja ens la quedem nosaltres i tal. Jo li vaig preguntar una vegada què opinava d'això a un dels historiadors sobre Franco més importants que hi ha, que és Paul Preston, que és un historiador britànic, que ha fet una de les biografies més rigoroses i importants sobre Franco, que es diu Franco, no? Franco sol... Ostres, m'he oblidat del nom. Bueno, és igual. Li vaig preguntar i ell em va dir, no ho sé, però en tot cas Franco es va estimar la seva filla com si fos de debò i això és el més important. Per tant, que si genèticament, biològicament era d'ell o no, ens importa poc i no tenim cap manera de comprovar-ho.
Doncs així es quedarà. L'altre dia vam tenir aquí a la Rocío Vidal, la gata de Schrödinger, no sé si et sona,
sí,
influencer.
Sí, sí, sí.
I ens va donar una dada que a mi em va deixar acollonit, que era, em sembla, et parlo una mica de memòria, que el 40% de nanos de 15 a 19 anys volien viure en una dictadura.
Han sortit una enquesta recent sobre això que fa fredat. Sí, sí, sí. Realment no saben lo que és. És que no saben lo que és. És que es creuen... És a dir, tinc la sensació, Això ja és una cosa meva, de nas, i com que tinc el nas bastant gran, igual és vàlid. Però, perquè clar, no he parlat amb nens d'aquesta edat. Crec que hi ha una sensació de que la política és només la lluita partidista, i que hi ha moltes coses que no tenen a veure amb la política, i que encara que no hi hagi partits polítics i hi hagi una dictadura, l'escola continuarà sent com ara, la sanitat continuarà sent com ara, la llibertat d'expressió podré ser com ara, podré fer el que vulgui, penjar els meus vídeos a TikTok o a YouTube, i clar, és que una dictadura no és res d'això. Si una dictadura arriba a tots els resquicios, no sabria com es diu això en català, a tots els resquicios de la vida. I per tant, jo crec que quan es diu això no se sap què s'està dient. Per això em sembla tan important, per això que deies, no? Per què et sembla important la història o què t'agrada la història? Em sembla molt important, i ara que celebrem el 50 aniversari i hi ha hagut polèmica sobre si s'havia de commemorar la mort de Franco o no, tot el que serveixi per fer actes explicant la història, per mi, a favor. Totalment a favor. I que surtin còmics sobre Franco i que es facin programes infantils sobre què va ser la dictadura i que les escoles en parlin. Vull dir, que no s'oblidi.
I que es facin gags com els que feies tu, que quan veu venir a recollir el Premi Ondas de Minoria Absoluta,
sí,
algú va venir disfressat de Franco?
Algú.
Algú que ets tu?
Sí, a l'Ondas del Polònia. Sí, sí, no el de Minoria Absoluta, que, del programa de ràdio, sinó el del Polònia...
En teniu més d'un, perdó.
Què?
En teniu més d'un.
Sí,
ah, clar, clar, per això. Disculpa.
No, el del Polònia sí que vam fer un show. Vam fer una mica de show, perquè a més era un teatre, i anàvem de tots disfressats, i sí, sí, vaig anar disfressat de Franco. Vaig anar disfressat de Franco davant de gent com Juan Luis Cebrián.
Li devia encantar.
Bueno, sí, devia estar... No devia entendre res.
Tu feies el guió, també, dels gags de Franco?
No de tots, no de tots. Feia, sobretot, els gags que era Franco del món del cavall dintre del, del magatzem. Aquells, majoritàriament, els feia jo. Si jo me lo guisava, jo me lo comia, perquè era un sketch que escrivia jo, després interpretava jo i no hi havia ningú més i tal. Però els sketchos més col·lectius, hi havia altres guionistes. Hi ha alguns sketchos que han tingut molts visionats que no són meus, i ara fa molts anys que jo no escric guions.
Dir,
tots,
sí, ho sé.
Tots els francos de fa 7 o 8 anys cap aquí no n'he fet cap.
Llapis de memòria, amb Jordi Manau.
Cuánto montaje, cuánta morralla, cuánto vampiro de televisión. Brujas, monjes y videntes, estafadores de profesión. Curanderos que curan el SIDA, hay que joderse, cuánto cabrón. Carroñeros, carroñeros, buitres de la invocación. Carroñeros, carroñeros, en la mina os quería ver yo.
Qui haurà gosat incloure una cançó d'Escape en el seu llapis de memòria? Doncs és la Rocío Vidal, divulgadora científica amb quasi 1 milió de seguidors al seu canal de YouTube amb el nom de la gata de Schrödinger. Però la Rocío no només parla de ciències, sinó que també es dedica a tractar de desemmascarar a tots aquells estafadors que tan abunden avui dia a les xarxes. De fet, aquest és el motiu que la va portar a escollir aquesta cançó d'Escape.
Ingenuo, no te olvides la cartera. Voy a degollar, me importa una puta mierda si tu estado es terminal. Y si todo sale mal, no vengas a reclamar, no me jodas el negocio.
Bé, Rocío, l'anirem tallant, aquesta cançó d'Escape, que la cosa, a mesura que avança, s'està posant cada vegada més tèrbola.
Aquesta seria jo si no tingués filtre a les xarxes socials.
A veure, literalment ho explica prou bé una mica el que fas tu, també.
Sí, o sigui... sí, per això. Però aquesta cançó, a més, és dels anys 2000, 2003, 2004, és molt fort, com en 20 anys, més de 20 anys, no ha canviat gens la cosa, o sigui, per això és una cançó superimportant per a mi, objectiu complit que sones a la ràdio.
A la SER,
A la SER, impressionant, i és que Pulpul, clar, no té filtre, i parla les coses, bueno, com són, no? Al final estem parlant de gent que deliberadament s'aprofita de les vulnerabilitats i les necessitats més bàsiques, no?, de les persones.